diari, els prehistoriadors, els arqueòlegs i els antropòlegs posen al descobert la riquesa del patrimoni històric gironí. Què en sabem de la seva feina? Quines són les novetats més destacables dels darrers 5 anys? Per què l'arqueologia i la societat civil són un binomi indestriable? Una temàtica tan apassionant com és la recerca arqueològica explicada pels mateixos protagonistes. Pedra a pedra, escolta la prehistòria. Temporada especial sobre el primer cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines, celebrat la primavera de l'any 2013 al Museu d'Arder de Banyoles.
Bona nit. En primer lloc, evidentment, disculpar el que ens ha passat. No, encara no ens havia passat mai això de que la porta d'entrada no s'obrís. Bé, esperem que no sigui un presagi tampoc d'aquest cicle de conferències, sinó tot el contrari. Demanar disculpes, doncs, en nom del Museu d'Arder i en nom del Museu de Banyoles, i intentarem solventar-ho, perquè demà també obrim de cara al públic i esperem que el museu ho puguem obrir. Ja dic, ens costa a vegades rebre visitants, només falta que els hi tanquem la porta i ja, em sembla que tindríem clar, no? Donar doncs la tenda de benvinguda a tots vosaltres i iniciar aquest cicle de conferències d'actualitat arqueològica. Abans que res volia donar les gràcies als dos ideòlegs i als coordinadors d'aquest cicle de conferències que han estat l'Alfons Díaz i l'Albert Aulines. D'aquí va néixer la seva idea. El Museu Arqueològic ha acollit amb molt bona sintonia aquest projecte i dir-vos doncs, que aquest cicle de conferències forma part també, per què no dir-ho, d'aquestes programacions dels museus de Banyoles que tant ens costa i que en l'actualitat, amb la crisi que tots ens afecta, realment fer activitats noves sempre és costós. En aquest cas, ens ho han facilitat l'Albert i l'Alfons, ho han fet molt fàcil, ells tenien aquesta idea, aquest projecte, nosaltres simplement els acollim i seran sempre benvinguts sempre que vinguin amb propostes com d'aquest tipus. Ells mateixos són els que us explicaran una mica tot el programa. I per part meva, doncs, també agrair a tota la gent que ha participat i que participarà sobretot en les xerrades d'aquest cicle. Agrair també a la gent dels museus, com en Josep i en Tarrús i la Georgina Gratacós, també per l'esforç que sempre fem tots plegats aquí, els pocs que som els museus, per intentar doncs, que aquestes activitats que fem tant al Museu d'Arder com al Museu Arqueològic arribin una mica a la població més propera, que són els banyolins, però també la gent de la comarca, i res més, vull dir, donar-vos la benvinguda. Jo me'n vaig a intentar trobar un lampista per aquí, a veure si ens pot arreglar la porta, i espero que la xerrada doncs, d'avui també d'en David sigui profitosa i a l'Alfons i l'Albert us acabaran d'explicar una mica el programa d'aquestes 11 sessions d'aquest cicle de conferències i res més. Moltes gràcies.
Bona tarda, jo soc l'Alfons Díaz. Bé, també us donem la benvinguda i us agraïm de tot cor la vostra assistència, tot i que el dia tampoc no ens acompanya gaire aquest percance que hem tingut aquí de l'entrada, però bueno, gràcies per haver vingut. Bé, tot i que marxa en Lluís, també donem les gràcies. Estem molt agraïts als responsables dels museus, en Lluís, que és el director del Museu d'Arder i del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, i el conservador Josep Tarrús. Estem molt agraïts, perquè des del primer moment, des de la primera trucada que es va fer, de seguida va mostrar interès en aquest cicle de conferències, han col·laborat i el seu esforç és digne d'agraïment. També, això és molt de personal, agraeixo enormement al meu company Albert, per la teva dedicació, pel teu benestar, per la teva complicitat, ets molt gran, Albert. Bé, sí, sí. Bé, doncs, entrant en matèria, el cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines. Bé, la idea d'aquest cicle va aparèixer, com es diria vulgarment, en xerrades informals, no?, entre arqueòlegs que l'any passat compartíem jaciments, perquè bueno, va sortir el tema del... Hi havia molta gent, doncs, molts arqueòlegs que tenien articles publicats en jornades arqueològiques o en revistes especialitzades, articles que, d'alguna manera, veien la llum simplement dintre del gremi de l'arqueologia, no? Clar, llavors vam pensar, ostres, doncs, per què no mirar de compartir doncs, aquests projectes arqueològics, aquesta recerca, amb el públic en general, no? Bàsicament aquest és l'objectiu principal, que ja us explicarà una mica l'Albert quins són i quins interessos tenen aquest cicle de conferències. Bé, el cicle de conferències engloba 11 conferències que estan desenvolupades per 15 arqueòlegs, historiadors, historiadors de l'art, antropòlegs culturals, antropòlegs físics, doctors en prehistòria, doctors en arqueologia experimental, especialistes en subaquàtica. Per tant, veiem que hi ha un bon conjunt de disciplines. I una cosa important d'aquest cicle, que considerem molt important, i és que abraça un art cronològic força ampli, no? Estem parlant de la conferència que farà el senyor David Riba sobre la conducta, sobre l'evolució de la conducta cultural humana a través de l'estudi social de ximpanzés que fa la Corporació Humana, elaborant la seva tesi doctoral, fins al directe de Blanesu, que és la Santíssima Trinitat, que la farà Xavier Aguilo el 7 de juny, si no m'equivoco, i que bé, doncs, abarca doncs, tot aquest període fins a l'època moderna, no? Bé, ho sento si no arribem a fer. Dono pas a l'Albert i us explicarà una mica els objectius i com funcionarà tot això.
Bé, gràcies. Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra assistència aquí al cicle de conferències. Jo bàsicament només afegiré una cosa, que és la idea central del cicle de conferències, que a vegades convé recordar, no, ara que estem en època així de desànim general, de context de crisi, doncs que, i les persones es pregunten per què fem les coses, doncs l'arqueologia, que és un indicador, és un símptoma de benestar i de civilització d'una comunitat i d'un país, des de tot punt de vista, econòmic, social i cultural. En aquest sentit, doncs, és una mica el valor, el rerefons, l'esperit que hi ha d'aquest interès de comunicar el que fem una sèrie de persones especialitzades en la temàtica com és l'arqueologia, doncs d'aproximar i de fer partícips als diferents agents de la societat civil. És una mica doncs, aquest el sentit de per què fem aquestes conferències. Bàsicament és aquesta idea i ja passo a presentar el primer conferenciant d'avui, que és en David Riba, i ara us explicaré doncs, en 30 segons qui és en David Riba. És llicenciat en Història i Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, graduat superior en Arqueologia Prehistòrica i màster oficial en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Actualment és investigador predoctoral de la Fundació Atapuerca, escrit a la unitat de la Comissió de l'Institut de Paleocologia i Evolució Humana de Tarragona, on desenvolupa una recerca centrada en diferents aspectes de la cognició de tipus socials en els ximpanzés. També és membre del Centre de Recerques Arqueològiques i forma part de la Junta Directiva de l'Associació Primatològica d'Espanya. I finalment, doncs, que ha participat en l'equip de recerca del jaciment arqueopaleontològic del Camp dels Linots, de Caldes de Malavella, i és coautor de diverses publicacions científiques a nivell internacional i de divulgació científica en l'àmbit nacional sobre qüestions relacionades amb l'arqueologia, la primatologia i l'evolució humana. Bé, doncs dit això, donem ja pas a en David que ens faci l'explicació de la conferència d'avui. Moltes gràcies.
Jo m'aixeco, perquè m'escolteu bé, no? M'agrada gesticular i moure'm una miqueta quan haig d'exposar un discurs i per tant em perdonareu que estigui per aquí voltant-vos, no estaré gaire. Primer de tot, primer agrair la vostra assistència en aquesta xerrada. En segon lloc, agrair també a l'Albert i a l'Alfons el fet que m'hagin convidat aquí doncs, a explicar-vos, a parlar-vos sobre alguns dels aspectes més importants o que tenen a veure centrats en l'aprenentatge social en els ximpanzés. De fet, la qüestió de l'aprenentatge social en general és una temàtica que en la qual s'està fent molta recerca en els darrers 20-30 anys. No? I molta recerca des de moltes disciplines, des de moltes aproximacions molt diverses, des de la biologia, des de l'antropologia, des de l'arqueologia, però fins i tot des de l'enginyeria informàtica, des de disciplines com la intel·ligència artificial. Per tant, és una temàtica complexa, és una temàtica molt diversa, i aquí d'entrada el que voldria deixar clar jo és la meva perspectiva, la meva aproximació respecte d'aquest tema. No? En primer lloc, és una aproximació cognitiva. És a dir, el que m'interessa a mi, o el que ens interessa a nosaltres en aquest cas, és fer recerca sobre els processos psicològics que expliquen d'alguna forma aquesta mena de qüestions, el percentatge social. I en segon lloc és també evolutiva i filogenètica, doncs perquè ens acostem a altres espècies, en aquest cas els ximpancers, que a més estan molt relacionats i molt emparentats amb nosaltres, com veureu, per mirar de comprendre i entendre les arrels evolutives d'aquesta mena de drets. No? Des d'aquest punt de vista, i tenint en compte aquesta aproximació, si no m'escolteu, si baixo el to, dieu sense cap mena de... sense cap mena de... allò, doncs, que pugi el to, des d'aquest punt de vista, i des de la meva aproximació, jo us he organitzat la xerrada, aquesta conferència, amb cinc punts principals. El primer, com a marc i com a un nivell macro d'anàlisi, doncs parlaríem del debat actual, no?, que existeix entre diverses disciplines al voltant de la cultura humana i la cultura no humana. Com a mecanisme bàsic i fonamental de la cultura humana i de la cultura no humana, en un moment donat, doncs hi tenim l'aprenentatge social. El que farem és definir-lo. El que farem és aproximar-nos, fer una definició a nivell funcional i adaptatiu i després també una definició a nivell cognitiu, que és el que ens interessa. Després veurem com aprenen els humans, quines són les etapes de l'ontogènia, del desenvolupament d'aquest tipus d'aprenentatge en els éssers humans, com a punt de partida per veure com aprenen o quins són els mecanismes d'aprenentatge dels ximpanzés. Torno a repetir, l'espècie més evolutiva, més emparentada filogenèticament amb la nostra. I, per últim, el que veurem són doncs, diversos exemples del que s'està fent ara en recerca sobre aquesta qüestió de l'aprenentatge social en ximpanzés, estudis de caràcter experimental tots, i això ho veurem des de la recerca que, conjuntament amb l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social, com havia dit, i a l'unitat d'etologia i laboratori del Centre de Recuperació de la Fundació Mona, doncs vam començar fa 3 anys. Sobretot fent recerca, torno a repetir, sobre els mecanismes cognitius d'aprenentatge social en el futur. Comencem doncs per aquest nivell macro que us deia i començaríem per definir una miqueta el nostre nivell d'anàlisi, no? Què entendríem per cultura? I miraríem de definir què és això. I òbviament no és fàcil. Si nosaltres fem una ullada a la literatura, ja sigui científica o no científica, veurem un munt de definicions, algunes més restringides, com és el cas dels antropòlegs culturals, no? Algunes molt més àmplies, com és el cas dels biòlegs, i algunes més de tipus intermitja. No? Com plantejaria jo una definició de cultura? Doncs com un sistema de comportaments socialment transmesos, és a dir, mitjançant aprenentatge social, que seria la base, que són presents en un grup d'individus, absents en un altre, és a dir, és quelcom que genera variació i diversitat, i que aquesta variació doncs, no respon ni a factors de tipus ecològic ni a factors de tipus genètic. Òbviament, dins d'aquesta definició, o sigui, donat aquesta definició, doncs podem pensar que els humans som extraordinàriament rics i rics, ja que presentem una diversitat i una varietat enorme d'aquests tipus de comportaments. El valor dels quals, òbviament, explica, a més, l'èxit adaptatiu i evolutiu de la nostra espècie. Aquestes variacions, a més, s'expressen en un munt de dominis. S'expressen en un domini més físic, en forma d'innovacions tecnològiques, i en un domini més abstracte, fins i tot més social, en forma d'artefactes simbòlics i organitzacions socials complexes. I, a més, dues qüestions importantíssimes per caracteritzar la cultura humana. Una és la fidelitat a la transmissió d'aquests coneixements, el fet que els coneixements que es transmeten d'una generació a una altra mitjançant aquest aprenentatge social són fidels, és a dir, són quasi còpies exactes, i després l'acumulació d'aquests coneixements d'una generació a una altra, que permet que es vagin innovant i, al final, amb generacions successives, tota aquesta variació cultural estigui sotmesa a un canvi constant. Permet l'evolució cultural. En tot, pot ser que no estiguem sols pel que fa a aquesta dimensió cultural. En aquest sentit, disciplines o les dades aportades per disciplines com l'ecologia de la conducta o l'etologia ens va mostrant des de fa ja algunes dècades que, com a mínim, l'aprenentatge social, la transmissió social de part dels nostres repertoris conductuals està molt extès en el món animal, com a mínim, i tan extès fins i tot amb espècies tan allunyades filogenèticament de la nostra com pugui ser les aus. I que aquestes transmissions, aquestes conductes transmeses socialment, doncs es relacionen amb varietat de comportaments com l'alimentació, comportaments de tipus vocal, comportaments relacionats amb la reproducció, és el cas de diverses variacions amb temes de selecció de parella, etc. Són comportaments sobretot funcionals, relacionats amb l'alimentació i amb la reproducció. Dins, a més de les espècies no humanes, doncs, els nostres companys d'ordre taxonòmic, els primats, a més, doncs, són els que mostren més variació. I variació amb conductes relacionades amb estratègies de subsistència, amb ús d'instruments, també, i també amb comportaments ja no tan funcionals relacionats amb conductes de tipus més social. No? I dins dels primats no humans, els nostres cosins germans evolutius, els ximpanzés, són els que es troben al capdamunt de les transmissions culturals dins de les espècies no humanes. En aquest sentit, un article enorme publicat l'any 1999 per un psicòleg i més patòlegs i biòlegs, Andy Whelan, doncs, basat en dades de 40 anys d'observació procedents de 7 de les estacions més importants de camp de ximpanzés de l'estat salvatge, afirmen i conclouen configurar un catàleg etnogràfic de ximpanzés on arriben a discriminar i observar més de 39 tradicions culturals en aquesta espècie. És a dir, comportaments que estan absents, que són presents en una comunitat, absents en una altra comunitat, i que aquesta variació no pot explicar-se ni per factors de tipus genètic ni per factors de tipus ecològic. Ara vindria un vídeo, però no ens funciona. Són coses del directe, hi ha vídeos que funcionaran i hi ha vídeos que no funcionaran. Aquest no funciona, però aquí el vídeo era l'exemple d'una de les conductes més famoses que tenen a veure amb el domini físic, que és una conducta instrumental, que és el de cracking, un comportament que es dona a dues comunitats, no es dona a altres comunitats, un dels comportaments més elaborats que hi trobem en el món animal, una conducta instrumental on, doncs, els ximpanzés han de ser capaços de combinar diversos elements, en aquest cas una enclusa i un martell, i, doncs, trinxar una nou per accedir, doncs, a la seva llavor, al fruit que hi ha dins. I és una conducta transmesa socialment, no? I un altre exemple que hi volia posar al vídeo de conducta cultural o de tradició transmesa socialment dins del domini dels comportaments socials és la forma que tenen de fer grooming. El grooming és la conducta d'esporgament dels ximpanzés, la forma diferent que tenen de fer aquesta conducta diferents comunitats de ximpanzés, que a més sembla que siguin rituals. Molt bé. Tot i que ens pugui semblar, doncs, impressionant aquestes variacions que trobem en el món animal, sobretot en el cas dels ximpanzés, tot això encara segueix contrastant de forma enorme amb la riquesa i variacions que presenta la nostra espècie. De fet, la principal diferència que podem observar entre els productes que generen els processos culturals no humans i els productes que generen els processos culturals típicament humans és que mentre que els humans posseeixen una natura clarament acumulativa, en la resta de les espècies això no ho veiem. Les tasses d'acumulació i innovació són molt baixes, són nul·les, són escasses. I això, doncs, des d'aquesta qüestió ens porta a un altre debat, ja no tan sols centrat, un debat de fa 30-40 anys, en si aquesta conducta cultural és exclusiva o no de l'espècie humana, sinó, més enllà d'això, si aquests processos, si ambdós processos culturals, humans i no humans, són similars o homòlegs, és a dir, fruits d'una divergència adaptativa, o per contra, són processos de tipus anàleg, és a dir, no tenen molt a veure, no tenen una continuïtat i són fruits d'una convergència adaptativa. Per a molts investigadors, essencialment psicòlegs, totes les capacitats culturals, el desenvolupament d'aquesta conducta, doncs, rau, doncs, està o es construeix al voltant de les capacitats cognitives d'aprenentatge social. Llavors, per aquests investigadors, per la majoria, la clau per aquesta resposta seria fer recerca sobre les capacitats d'aprenentatge social des d'un punt de vista en altres espècies, això sí, des d'un punt de vista comparat i evolutiu. Molt bé, i què tenim per aprenentatge social? Doncs, aprenentatge social, per aprenentatge social entenem doncs, tot aquell procés d'adquisició d'informació a través del comportament o de l'experiència d'un altre individu. Des d'un punt de vista funcional i adaptatiu, doncs, és un tipus de capacitat que ofereix moltes més avantatges que les que pugui oferir o que les que puguin oferir altres tipus de transmissió d'informació, com puguin ser les conductes individuals o els aprenentatges, perdó, individual o la mateixa herència genètica, que són altres tipus de transmissió d'informació. Per què? Doncs perquè permet la capacitat de donar respostes flexibles i ràpides a problemes nous que puguin posar un determinat ambient. Fins aquí, molt clar i molt català aquesta definició, però quan ens endinsem al terreny essencialment cognitiu, quan ho veiem des d'una perspectiva cognitiva, la cosa es fa més complexa i es fa més farragosa. Per què? Perquè d'entrada, quan un individu que fa una acció, o un individu genera una acció, o fa alguna cosa, està generant alhora molts recursos d'informació i s'està generant de forma simultània. De fet, de la mateixa manera, l'individu que rep aquesta informació, l'observador, doncs també tindrà o no tindrà un sistema cognitiu adequat per copsar part d'aquests recursos o no, tots aquests recursos, algun recurs o els que siguin. Els principals recursos d'informació que un individu que fa una acció genera els podem resumir en tres. Un individu que fa una acció, que demostra alguna cosa, genera recursos al voltant dels objectius del que vol fer, de les intencions, de les accions i de les conseqüències que aquestes accions generen a l'ambient, és a dir, dels resultats. Els objectius és allò que l'individu vol arribar a través de la seva conducta. Les accions es relacionen amb el pla conductual, amb els patrons motors, l'estratègia conductual que utilitzarà l'individu en funció d'aquest objectiu que s'havia plantejat prèviament. I els resultats no són més que les conseqüències que aquestes accions generen a l'ambient. De fet, és un sistema que està jerarquitzat donant que els objectius dicten les accions, l'estratègia conductual i les conductes, a més, dicten o condicionen l'estat final, els resultats. Amb aquest esquema, doncs, el que tenim al final com a procés cognitiu és un fenomen fenomen molt, molt heterogeni. Torno a repetir, en funció doncs, del tipus de recurs d'informació que l'organisme serà capaç de rebre, tindrem un mecanisme o un altre. I en aquest sentit, doncs, s'ha establert una taxonomia de diferents possibilitats de mecanismes, de tipologies, de mecanismes d'aprenentatge socials que mostren variacions a nivell de la complexitat cognitiva implicada. Aquí, en aquesta diapositiva, us mostro tres dels més importants, o els que jo considero més importants de tots, aquests mecanismes, van de simples a més complexos. N'hi ha dos més, la literatura respecte d'això és molt farragosa, a més és un tema també bastant novedós, llavors està poc profunditzat en aquest sentit, però jo us torno a repetir, us he mostrat els que considero que són més importants, no? I la distinció dels quals trau en el fet que quan més complex és el mecanisme, l'individu més capacitat estarà per aprendre directament de les accions d'altres individus o d'aquells que fan l'acció. És a dir, és capaç d'atribuir objectius, intencions i adquirir el comportament de forma molt més eficaç i de forma molt més eficaç i ràpida, és a dir, és capaç d'entendre el que fa l'altra persona quan està fent alguna cosa. I en aquest cas, en els altres casos, l'individu, tot i que aprèn socialment, aprèn a través d'un altre, no aprèn directament de la seva conducta, sinó que el que està aprenent són les conseqüències que aquests models, els que fan les accions, estan generant en l'àmbit. Continuem? Molt bé. Ara seria qüestió de veure com aprenem els humans, i el que comencem a veure, i això és el que ens diuen els psicòlegs del desenvolupament, és que ja de ben petitons ja estem predisposats per aprenentatges de tipus imitatiu. De fet, a les poques hores de néixer, els nounats són capaços de copiar accions facials de forma fidel, són com treure la llengua, obrir la boca, fins i tot alguns patrons motors més complexos. A més, a una edat també molt jove, molt petita, als 16 mesos, no només són capaços de copiar accions dirigides al propi cos, sinó que també són capaços de copiar accions inusuals i dirigides a entitats externes, objectes, etc. I si anem dos mesos més enllà del desenvolupament dels infants, els infants de 18 mesos no només són capaços d'atribuir accions visibles i copiar-les, sinó que ja es comencen a generar la idea de que els altres, com ells, posseixen estats mentals interns que preveuen i causen els comportaments observats. És a dir, que són capaços ja d'atribuir, d'entendre el que fan els seus adults o altres persones i compartir aquests objectius. Agafats en conjunt, podem dir doncs, que els humans, a edats ja molt petites, mostren processos d'adquisició i de transmissió d'informació cognitivament molt complexos, que són, a l'edat de 18 mesos, són capaços de copiar accions noves i comprendre i compartir les intencions dels altres, i que la imitació serà, a partir d'ara, doncs, fonamental com a mecanisme de transmissió i d'adaptació als seus ambients culturals i als seus ambients socials. Gràcies a aquests tipus de mecanismes, després adquiriran coses més complexes, com llenguatge, etc. De fet, aquí venia un audiovisual amb una prova que jo vaig fer a la meva filla, que té 2 anys, on s'observava clarament una còpia d'accions fidel per una entitat externa, que era aquesta tasca. Jo li proposava de resoldre, li ensenyava com resoldre aquesta tasca. És una tasca molt simple, val? És una tasca flexible, que a més es pot resoldre o agafant i traient aquest tub, o girant aquest tub fins a alinear aquestes obertures i agafar a l'objectiu, que és aquí dins. Jo li vaig mostrar un d'aquests dos mètodes, li vaig mostrar a girar així, i després a treure l'objecte atractiu, i em repetia de forma fidel, em repetia, imitava, estava copiant les meves accions. Més tard li vaig ensenyar l'altre mètode i feia el mateix que feia jo. Estava entenent perfectament tot el que jo feia, amb una acció simple. I el vídeo no funciona, però jo us ho explico igualment. I ara tocaria doncs, veure quin és l'estat de la qüestió, què ens sabem d'això en les ximpanzés. Està bastant clar en l'espècie humana, és un fet que s'ha estudiat des de... es porta molt temps, moltes dècades, els psicòlegs han estat estudiant aquest tipus de coses, però en ximpanzés la veritat és que sabem ben poca cosa. Els mecanismes, o sigui, la qüestió sobre els seus mecanismes és molt controvertit, com ara veurem. Per començar, tot el que sabem prové d'estudis de tipus experimental en contextos de resolució, que se'n diu, de problemes. On l'objectiu principal d'aquests estudis és mirar de controlar la informació que rep un individu quan un altre li està demostrant com resoldre un problema. De fet, el que normalment s'avalua, s'intenta controlar, és aquest tipus de transmissió, el control d'informació transmesa entre un model, que és el que fa, el que genera les accions, el que resol els problemes, i un observador. Per controlar això, normalment doncs, es preparen dos tractaments on s'assignaran els individus sota estudi. En un tractament experimental s'assignen uns individus on no se'ls ensenya res, és a dir, se'ls dona la tasca perquè espontàniament l'intentin resoldre, i en l'altre tractament experimental se'ls donen demostracions de com resoldre doncs, aquestes tasques. I després es comparen les respostes dels individus que no van rebre informació amb els individus que van rebre informació, doncs per veure si hi ha hagut algun efecte d'aprenentatge. Per avaluar aquests problemes, normalment el que es dissenyen són tasques que se'n diu aparells problema, tasques problema com els que teniu aquí. Us els ensenyo, us poso un altre cop aquests exemples, on normalment s'hi posa un ítem de menjar aquí dins, no? S'hi posa un ítem de menjar que els individus han de resoldre doncs, manipulant una sèrie de mecanismes. En aquest cas és molt simple el mecanisme, en altres casos, com en aquí o en allà, doncs, la tasca requereix més passos, més accions, és un pèl més complexa. No? Les tasques, a més, a part d'avaluar l'efecte de l'aprenentatge social, per avaluar si còpia les accions o estan fent una altra cosa, es dissenyen mitjançant el procediment de la doble acció. És una metodologia que es diu dual action task. Això vol dir que els problemes es poden resoldre, o el problema en aquest cas, la tasca es pot resoldre a través d'un o dos, un de dos o més mètodes. De tal manera que dins dels grups que reben informació, demostracions, se'ls ensenya una forma, vale? Una manera de resoldre el problema, en aquest cas a uns individus els ensenyaria això, i en altres casos els individus els ensenyaria aquesta altra acció. Així puc controlar exactament si em copien, si estan copiant les meves accions o estan fent alguna altra. I per últim, doncs, com s'interpreten aquests estudis? Doncs, primer de tot, si per exemple entre les demostracions, control, o sigui els individus que no tenien demostració i aquells que tenien demostració, aquests primers es demostren menys eficients i menys eficaços, és a dir, triguen molt més i tenen menys èxit a l'hora de resoldre el problema, doncs s'interpreta que hi ha hagut un efecte a l'aprenentatge social. I pel que fa a la còpia d'accions o no còpia d'accions, es comparen els grups que han rebut informació, un dels dos mètodes, si els individus copien el mètode mostrat, s'interpreta com a evidència d'imitació, i si els individus no copien el mètode mostrat, sinó que utilitzen una estratègia conductual pròpia, doncs normalment s'interpreta com una evidència d'emulació o d'algun altre tipus de mecanisme d'aprenentatge. És a dir, no està aquí. Arrel de tots aquests estudis, aquesta és la dinàmica, el que tenim és una disparitat de resultats, no hi ha acord entre el mecanisme, pel que fa al mecanisme d'aprenentatge social en aquesta espècie. De fet, la controvèrsia entre els diferents estudis, aquí us he posat uns que evidencien emulació, altres que evidencien còpia incipient d'accions, és a dir, algun tipus d'imitació. Us torno a repetir, la controvèrsia sobretot gira entorn a dos dels mecanismes.
Ja te volia demanar si vols repetir a veure el que és emulació.
Emulació és... Vale. Torno a repetir. Vale. Si teniu alguna pregunta, me la
feu. Així amb síntesi, una frase.
Mira, emulació és quan l'individu no copia l'acció fidel, sinó que el que copia és les conseqüències que aquestes accions generen en l'ambient. És a dir, aprèn de l'altre, però aprèn, per exemple, aprèn que les coses es mouen, que si la cosa es mou sortirà alguna cosa, però no aprèn res del comportament en si. Aprèn del resultat, de l'estat fi, el que bàsicament vol dir emulació. Molt bé, reprenem una miqueta aquesta controvèrsia. Llavors, la controvèrsia en aquesta espècie gira entorn a aquests dos mecanismes, el d'emulació i el d'imitació. Així hi ha investigadors que pensen que el mecanisme principal d'aprenentatge és l'emulació i que per tant no són capaços de copiar accions. Si el mecanisme d'aprenentatge social és l'emulació, llavors la diferència entre els seus processos culturals és anàloga, en el sentit de que la transferència d'informació que es fa de generació en generació també serà menys efectiva. Per altra banda, els que interpreten els seus estudis com a casos incipients d'imitació pensen que hi ha una continuïtat evolutiva pel que fa a les formes de transmissió i que hi hauria processos homòlegs pel que fa als productes culturals d'una i altra espècie. Anem a veure això de forma més clara, però a través d'això sí. Per acabar una miqueta aquest tema, si fem una ullada, a més, a tots aquests estudis, una ullada una mica aprofundida, veurem que el que mostren, per començar, és una manca de criteris, una manca d'unitat de criteris relacionats amb els factors. No? Per començar, aquests estudis mostren molta diversitat de metodologies a l'hora d'aproximar-se a aquests estudis. Mostren també molta diversitat de tasques. En alguns estudis les tasques són molt simples, són massa simples. Potser aplicant un mecanisme d'aprenentatge simple ja tenen prou per solucionar aquests problemes. No? En canvi, en altres estudis les tasques són molt més complexes. I també el que trobem és molta diversitat pel que fa, i això és més de tipus ambiental, pel que fa a l'historial de criança d'aquests individus. Ximpanzés, que han estat, s'avaluen a vegades ximpanzés molt humanitzats, és a dir, que han estat criats en ambients on se'ls ha potenciat molt l'aprenentatge d'aquest tipus d'aparells i juntament amb ximpanzés que han crescut amb les seves mares, en el si dels seus grups socials i per tant no tenen tan potenciades aquestes capacitats. D'aquí doncs, tot això doncs, ens pot explicar d'alguna forma tota aquesta problemàtica. Però això ho veurem de forma més clara si viatgem una mica, si viatgem uns quilòmetres d'aquí, a la Fundació Mona, a Riudellots de la Selva, aquest centre de recuperació. Pels que no hagueu estat mai, és Riudellots de la Selva, és un centre que es dedica bàsicament a la recuperació i a la rehabilitació de primats decomissats. Rehabilitació que es fa mitjançant doncs, el seu allotjament amb instal·lacions seminaturalitzades, com les que veieu aquí, i també amb la integració, integrant-los en grups socials estables. Són les dues principals teràpies que se'ls fa a aquests individus quan arriben a aquest centre. Aquí, en aquesta gàbia és la gàbia de socialització i és on aprofito jo per fer els experiments de aprenentatge social. En aquest centre hi viu una comunitat de ximpanzé de 13 individus dividits en dos grups, un grup de mascles, un altre grup més heterogènic, tindríem el grup de la família. La característica comuna de tots ells és que són, venen d'entorns, en major o menor mesura, d'entorns humanitzats i que havien estat utilitzats pel món de l'espectacle, pel comerç, pel circ, etc., abans que arribessin a la Fundació. Molt bé. Els objectius de la nostra recerca, que van començar fa 3 anys, era avaluar les capacitats d'aprenentatge social, però, a diferència d'altres estudis que només avaluaven una tasca, amb un munt de tasques-problema. Un munt de tasques-problema que, a més, avaluaven diferents graus de complexitat. Per exemple, aquí tenim una mostra. Tenim 3 caixes, tenim una tasca simple, que és aquella on s'havia d'extreure només un component, tenim una tasca una mica més intermitja, que és aquesta d'aquí, la caixa aquesta fosca, on havíem... on s'han de resoldre 2 components, i aquesta tasca d'aquí, que veieu aquí, on els individus hi han d'aplicar fins a 7 i 8 accions en seqüència per resoldre la tasca. Aquest era un dels principals objectius. Després, un dels altres objectius era el de controlar, o mirar de controlar empíricament, els mecanismes relacionats sobretot amb la còpia de resultat, l'oració, i la còpia d'accions, la imitació. I després, un altre objectiu que ens va marcar és la de valorar no tan sols tot això, sinó el context d'aquest aprenentatge, sobretot relacionat amb la disponibilitat d'informació causal. És a dir, contextos on podíem veure les intencions, les accions i els resultats, és a dir, contextos transparents, com els que veiem en aquesta caixa, i contextos on no tenien a la seva disposició aquest tipus d'informació que usàvem, contextos opacs. Per això, doncs, van construir 2 versions de cada ús. Ho he dit en els objectius, per avaluar un aprenentatge social utilitzàvem aquesta mena de tasques-problema. Tasques, per una banda, eren simples, és a dir, només requerien un component i una selecció a resoldre, i tasques complexes que requerien l'aplicació de diversos components de seqüències d'accions i, en alguns casos, també d'ús, comentava, d'ús d'instruments. El tema de l'informació causal, igual que us deia, doncs, en alguns de les caixes vàrem incloure mecanismes irrellevants, és a dir, del tot innecessaris per aconseguir l'objectiu, és a dir, l'objectiu només en aquesta caixa s'aconsegueix introduint un estic aquí no es fa res, val? I alhora, també vàrem construir doncs, 2 versions de cada parell. Una transparent, on els individus podien veure exactament que aquestes accions fetes aquí eren totalment irrellevants per assolir l'objectiu, i caixes fosques, opaques, on els individus no tenien a la seva disposició doncs, la informació causal, la relació causa-efecte, entre aquesta mena de mecanismes, els mecanismes irrellevants i els mecanismes rellevants. Molt bé. Per últim, el nostre disseny general, bàsicament el que feia és manipular el tipus d'informació que els donàvem, en funció, manipular el tipus d'informació que els donàvem, i així, en alguns casos, no els donàvem res, són els individus control, en altres casos, només els presentàvem la solució final, els presentàvem això, el resultat, i en altres casos ens hi presentàvem les accions i el resultat, les accions i el resultat. Us vaig ensenyar ara alguns dels resultats als que hem arribat. Us organitzo la taula per una altra el que vaig fer amb tasques simples i per altra el que portem analitzat a grans trets, molt general, amb tasques més complexes, amb tasques simples o aquelles que requerien només una sola acció. En seguida, el que vam veure és que només van trobar un efecte de rentatge social pel que fa a l'eficiència. En aquest sentit, els individus que no van rebre cap mena d'informació eren més lents que els individus que van rebre algun tipus d'informació, però entre els que van rebre alguna mena d'informació, ja sigui sobre els resultats, ja sigui sobre les accions i els resultats, no hi havia cap mena de diferència. Pel que fa a l'eficàcia, és a dir, l'èxit, no vam trobar cap diferència significativa entre els tres. I pel que fa a si copiaven accions o no copiaven accions, la comparació entre els grups que van rebre algun tipus d'informació, és a dir, sobre els resultats o sobre les accions i els resultats, tampoc mostrava diferències. És a dir, que es comportaven de la mateixa manera. No estaven copiant accions. Un resultat doncs, que concorda molt bé amb tipus d'aprenentatge per emulació. Estan fent una altra cosa, han après de tu perquè són més ràpids que si no els dones informació, però estan utilitzant estratègies conductuals pròpies. S'estan fixant amb el resultat. De fet, aquí sí que m'agradaria posar un vídeo. Si puc. Tenia uns vídeos on us mostrava també doncs, un exemple de cada una de les coses. Bueno, de fet, aquesta és una fotografia on es veu un ximpanzé davant d'aquesta, una de les caixes simples, també la van voler vàries. Aquesta ximpanzé és la Bea. En el vídeo, en aquesta condició, en aquest tractament, en aquest individu, en aquesta femella, doncs no li van ensenyar cap mena d'informació i doncs realment tenia doncs, algun problema a l'hora de resoldre, l'acabava resolent, però trigava de mitja molt més que en aquells casos on se'ls havia donat informació. En aquest cas, a aquesta altra família li vam donar demostracions completes, és a dir, accions i resultats de com solucionar la tasca anterior, i el que veieu en aquest vídeo és que en 5 segons, clar, ja havia solucionat el comportament. Però, i això és el que no s'havia fet abans, si només li donàvem informació sobre el resultat, com en el cas de l'Àfrica, en aquesta femella, veiem que la resposta i el temps era la mateixa. És a dir, que donava igual si els donaves el resultat o les accions i el resultat, ells es comportaven de la mateixa manera, és a dir, que en aquests casos s'estan emulant. Pel que fa a les tasques complexes, és a dir, aquelles tasques doncs, que requereixen doncs, més complexitat, l'ús d'eines o l'aplicació de més accions en seqüència, l'efecte de l'aprenentatge social ja era molt més important. De fet, pel que fa a la latència, pel que fa a l'eficiència, a la rapidesa, ja veiem doncs, que els individus que reben informació són molt més ràpids, que els individus que només reben informació parcial i molt més ràpids que aquells individus que no van rebre cap mena d'informació. Pel que fa a l'eficàcia, el mateix. Els individus que van rebre informació són molt més ràpids, i són molt més eficients, és a dir, el percentatge d'èxit és molt més elevat que aquells individus que van rebre informació parcial o els individus que no van rebre cap mena d'informació. Pel que fa a la còpia d'accions, seguien comportant-se de la mateixa manera que la resta de condicions. El que passa és que el que ens va cridar l'atenció era la producció d'accions irrellevants. Accions irrellevants que són les produïdes en els mecanismes innecessaris per obtenir la recompensa. És a dir, que d'alguna forma el que estaven fent era copiar la seqüència que els ensenyava el model. Sobretot, i ara us ho comentaré, sobretot en aquesta condició, en condició on rebien informació sobre aquestes accions, molt més que les altres, on rebien només l'estat final. I crida l'atenció, a més, que dins del grup de la demostració, tot el volum d'accions irrellevants, d'accions dirigides aquí, accions irrellevants, sobretot es corresponia amb aquelles situacions on els individus estaven interactuant amb les caixes fosques. O sigui, en aquest sentit, la informació causal o el fet de no disposar d'informació sobre la relació causal entre els objectius, entre les accions, la relació causa-efecte, entre els mecanismes de l'aparell i l'objectiu, doncs, elicita que els individus s'acostin, en algun sentit, d'alguna forma, a les estratègies conductuals del model. És a dir, pugen un pas d'emulació a imitació, ni que sigui a nivell del programa, de l'estructura de la tasca. I aquí sí que m'agradaria que veiéssiu aquesta resposta, perquè penso que me'ls deixarà. Vale, mireu, aquesta és una demostració. És una de les demostracions que fem. Aquest és en Didi, un dels cuidadors responsables. Aquí està demostrant com fem aquesta caixa. Fixeu-vos primer, la part de la seqüència, la demostració té dos parts. La seqüència té dues parts, una irrellevant, és aquesta, on en Didi està mostrant, el cuidador està mostrant com solucionar, està posant i està insertant un estic aquí, és del tot irrellevant. Després, aquesta part de la seqüència, que és la rellevant. Hi ha una caixa opaca. I aquesta és la resposta, aquesta serà la resposta de l'individu que ha rebut aquesta informació amb la caixa fosca. Fixeu-vos que el que fa, primer va a la porta, però, pam, segueix la seqüència. Concepte d'estic allà dins, manipula el mecanisme, sota la tenta mirada d'en Didi, jo sóc cap a la càmera, I després, concepte d'estic de forma molt cuidadosa, i aconsegueix l'objectiu. Què passa quan ens presentem això mateix, però aquesta mateixa tasca, però canviada de context. Doncs, el que ara veureu. Aquesta és la mateixa tasca que ens farem canviar de context. Fixeu-vos que li diu, passa completament de les, del mecanisme de dalt, i va directament a obtenir l'objectiu. I això és sistemàtic. I això és bastant freqüent. Els individus que interactuen primer amb les caixes fosques copien tota la seqüència, no les accions precises, no les accions precises, però sí la seqüència, canvia els individus que interactuen primer amb la caixa transparent, passen de tot i van directament a l'objectiu. És a dir, en alguns casos s'acosten més a les estratègies conductores del model i en altres casos s'allunyen, és a dir, en aquest sentit estan regulant. Molt bé, i arrel de tot això, ja acabarem amb una petita discussió. Discussió, en alguns punts, es podria dir molt més. En primer lloc, els timpanzés copien accions amb baixa fidelitat. De fet, en algunes de les tasques hem vist que sí, que alguns individus copien accions, però no com els humans, que sí que copien accions amb alta fidelitat. És a dir, que sí que en aquest sentit la còpia és molt menys freqüent i molt més baixa. No? Amb ximpanzés hem vist evidències d'emulació clares, però amb tasques simples. I aquest podria ser el seu mecanisme general d'aprenentatge social d'aquesta espècie, tenint en compte que en els seus hàbitats les tasques que han de fer tret d'alguna instrumental doncs tampoc no requereixen molta complexitat. El que sí que hem vist, i això a través d'altres contextos, quan els forcem, quan canviem el context i a més han d'aplicar més accions, no són insensibles a les accions dels altres. És a dir, que com a mínim trobem, com hem vist en aquest cas, evidències d'imitació, com a mínim a nivell d'estructura o programa d'accions, a nivell de seqüències. Depenent, això sí, del tipus de tasca, de la complexitat de la tasca i del tipus d'informació causal que tenen, és a dir, en contextos que són opacs. Per altra banda, el que sí que podria quedar clar és que el binomi o el que la literatura exposa, que és o copien accions o copien resultats, o els ximpanzés imiten o els ximpanzés emulen, doncs és una qüestió una mica més complexa. I de fet, el que ens estem trobant nosaltres és que utilitzen un ventall de mecanismes depenent del context i depenent de la situació. I que des d'aquest punt de vista sí que hi podria haver una continuïtat evolutiva entre ximpanzés i humans, sobretot pel que fa als mecanismes d'aprenentatge social, però en tasques més complexes, que requereixen seqüències d'accions i en condicions que serien opaques, no? I que des d'aquest punt de vista, tenint en compte que altres estudis, quan han d'avaluar aquest tipus de tasques, tinguin en compte tot això, doncs des d'aquest punt de vista sí que podrien ser bons models per entendre doncs, les arrels evolutives d'aquest tret que ha resultat, a més a més, fonamental per a l'evolució dels éssers humans a nivell, sobretot social i cultural. I aquí, doncs, acabaria aquesta xerrada, aquesta conferència sobre els mecanismes d'aprenentatge social en aquesta espècie. Jo espero que us hagi agradat. És un tema complex i és a vegades un tema farragós d'explicar, sobretot quan has d'exposar tot el que tingui a veure amb els processos d'informació interns, els recursos d'informació, però, si més no, us agraeixo que m'hagueu escoltat, que heu estat aquí i que us hagi, espero i desitjo que us hagi agradat. Com a mínim, hem vist ximpanzés manipulant caixes, això sempre va xocar. Vale? Gràcies.
Bé, si teniu una pregunta, en David segurament com amb el qual la contestarà.
Digue'm. Diria importantment, això, la limitació és tan millor que l'emulació. Això acabo de veure-ho clar.
Com?
A mi em sembla que emulant, aconseguir l'objectiu, el resultat, i ja estàs fent-ho, potser estem més ràpid, no?, d'aconseguir l'objectiu. Però la limitació pot ser, sí, per tant, és molt complexa, que em va exactament el que has de dir. No hi arribes, no? Sí. Però potser, realment, l'emulació és el més ràpid, no?, d'aconseguir resultats.
En aquests contextos, sí. De fet, sí. En aquesta caixa, òbviament, trigues molt més si has de copiar tota la seqüència que si vas directament a l'objectiu, llavors es fa més eficient. Però, per exemple, en aquesta tasca tenen problemes. Aquesta tasca, per exemple, requereix que tu hagis d'obrir aquests mecanismes, on els hi presento només això, això és la solució. Val? Jo els exposo aquesta solució i després ho hem de fer. Aquí tenen molts problemes, aquí ja tenen molts problemes, només presentant el resultat final. Òbviament tenen encara tenen problemes, però tenen menys que si els hi donen una tasca directament tancada i han de resoldre. Aquí ja el percentatge d'èxit encara ha caigut més en picat. I quan jo els ensenyo tota la seqüència d'accions, necessiten moltes demostracions, això sí, la tasca és més complexa, l'aprenentatge és més efectiu. I l'aprenentatge és més efectiu i a més el que estem veient és que copien, si bé no copien l'acció precisa, el que copien és l'estructura general de la causa, de la tasca. És a dir, quan jo començo, perquè hi ha individus, que jo començo, quan els hi haig d'ensenyar informació, començo per aquest mecanisme d'aquí, faig tota la seqüència, seria més lògica, però depenent dels individus, per veure si realment estan copiant la meva seqüència, el que faig és canviar l'ordre de la seqüència, començar per aquí, començar del C a l'A i de l'A al B. Llavors el que vaig veient jo, o el que anem veient, és que ens estan copiant, i això ja és posat de manifest en aquest resultat, l'estructura, com a mínim el nivell del programa d'accions, no? Allà on hem de fer les coses per tal de treure l'ítem. Tenen problemes també, però sí que s'acosta a l'estratègia conductual i sí que és efectiu per atendre aquest tipus de coses. Sí.
I la memòria operativa al llarg del temps?
La memòria afecta a la pràctica? Sí, també n'hi ha. Per això que el que nosaltres procurem és avaluar un individu cada cop per tasca i amb una sola condició. I cada cop que els hem d'avaluar, canviem de condició i ja es canviem de tipus de tasca. Per això el que vam fer, perquè tenim una mostra petita, el que vam fer és dissenyar molts aparells. Molts aparells, doncs, que bateries d'aparells doncs, definits mitjançant tres categories. Unes molt complexes, que requerien un mínim de 7 accions, unes més simples, que eren 4, unes més simples, que requerien 2 o 3 accions, tasques de tipus intermig, i unes molt simples, que eren 4 més, que requerien només una sola acció. Llavors, a cada individu passava per les tres condicions, el control, la informació parcial i per la demostració completa, però no amb la mateixa tasca. Llavors aquí sí que hi hauria un tema de memòria operativa i un efecte de la pràctica que et pot fer confondre resultats. El que vam fer és canviar la tasca per cada tipus d'individu. Però òbviament sí, a més són individus que amb prou feines havien manipulat alguna cosa, venen d'ambients molt, molt, molt empobrits a nivell d'estímuls, de manipulació. Ens va costar molt habituar-nos al principi a que s'hi acostessin a les caixes. Al principi tenien por, s'hi presentaven això i reaccionaven amb por. Llavors vam haver de fer moltes proves pilot en aquest sentit i un cop doncs, hem començat a manipular coses, sí que veiem un rendiment que es pot explicar perquè porten dos anys actius en aquest sentit. O per, també, per altra banda, és enriquiment cognitiu per ells.
Bé, doncs, donem per acabar aquesta primera sessió de cicle de conferències. Us animem, doncs, us encoratgem a que la setmana que ve hi assistiu. La setmana que ve serà la conferència que faran en Gerard Campeny i en Bruno Gómez, que serà sobre el jaciment paleontològic del Camp de Ginós de Caldes de Malavella. Un jaciment fabulós i fantàstic, i segurament molt ben explicat per ells. Una cosa que vam dir, i és que per aquells que... Bé, tenim un control d'assistència, per aquells que vulguin un diploma, doncs, al final de... Sí, bueno, per aquells que vulguin fer currículum, qui vulgui signar, doncs, sempre i quan hagi assistit al 80% de les conferències, doncs, bé, doncs li donem un diploma, un diploma com a reconeixement, no? Vale? Bé, doncs, gràcies per la vostra assistència i, bueno, fins la setmana que ve, que passeu un cap de setmana. Gràcies.